Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qui seria capaç de calcular quantes notificacions rep cada dia en el seu mail o telèfon mòbil? La mitjana diuen que és de 46 notificacions al dia, encara que els estudis demostren que mirem el telèfon el doble de vegades. És com un tic, desbloquejar, buscar una burbujita nova, obrir el correu per si de cas, lliscar els dits a dalt i a baix, bloquejar, desbloquejar, i clar, amb aquest tràfic som incapaços de concentrar-nos. Les distraccions poden aparèixer de moltes formes, ja sigui una notificació en el telèfon o la necessitat de consultar les xarxes socials. La mera sensació de creure que ha vibrat el telèfon. Així és difícil mantenir la concentració a la tasca que s'està realitzant. Un exemple és la situació tan comuna de parar-ho tot per a comprovar els missatges en el mòbil o donar-se una minivolta per l'aplicació de Tor. L'atracció és tan forta que fins i tot sense una alerta ens sentim obligats a fer una pausa i consentir-nos aquest passeig pel món dels m'agrada i els compartits. És una lluita a la qual ens enfrontem diàriament i que pot tenir un impacte significatiu en el nostre cervell. Ens hem tornat tan addictes als nostres dispositius que la multitasca s'ha convertit en una norma, orgullosos de la capacitat per a fer malabarismes amb diverses tasques alhora. Però vigila, eh? Tot això pot provocar errors, accidents i la pèrdua d'oportunitats per establir una veritable connexió humana. Així que aprèn a desconnectar. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a punt d'acabar aquest dilluns 17 d'abril i atenció perquè les temperatures i el temps demà s'accentuaran lleugerament les possibilitats de ruixats i alguna tempesta cap a l'interior del quadrant nord-est i també en punts del Pirineu. La temperatura diurna serà igual o més baixa que la d'avui dilluns, amb una refrescada més notable cap al nord-est de Catalunya. I com estan les carreteres hores d'ara? Hi ha algun tipus d'incidència? Doncs anem directament a les carreteres, però en concret, en lloc de les carreteres, anem al Servei Català del Trànsit. Allà es troba en Roger Serra, que ens dona puntual informació. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, no sembla una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària i hem de trobar, bàsicament, les aturades més habituals d'aquesta hora de la tarda. Això vol dir a la C58, al darrer tram, 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, o també en aquesta zona a la C33, un parell de quilòmetres també des de Montcada fins a enllaçar amb la Ronda, sempre d'entrada a Barcelona. P30 més carregada entre Cerdanyola, Barberà, en totes dues direccions, i també hi ha aturades molt puntuals a la C17, per exemple, a Parets i en sentit nord, en sentit pic. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, com estem fent al llarg de la programació, continuem parlant de la jornada laboral de 4 dies. És un debat que cada vegada és més difícil d'esquivar. En parlarem d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal i també amb una persona, un economista concretament, en Joan Sanchís, que ha escrit un llibre, 4 dies, treballar menys per viure en un món millor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegan, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas o mies, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegan, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y hipogegan.com.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
En Desocupa nos encargamos de todo el proceso de desocupación para recuperar tu propiedad de manera rápida y efectiva. Desde la investigación hasta la recuperación de la propiedad, con un departamento jurídico propio que te proporcionará la tranquilidad y seguridad que necesitas. Llámanos al 93 494 35 40 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.
La jornada laboral de 4 dies és un debat que cada vegada és més difícil d'esquivar. Al Regne Unit, per exemple, s'ha fet una prova pilot durant 6 mesos que ha estat un èxit. L'experiència ha estat tan positiva que algunes empreses han decidit quedar-se amb aquest model. Aquí a Espanya, l'Ajuntament de València també ha posat en marxa una prova pilot per veure com influeix aquesta jornada de 4 dies en la salut, l'oci o l'economia. D'entrada sembla que hi ha més veus a favor que en contra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, els experts el que diuen és que una jornada laboral de 4 dies beneficia tant al treballador com a l'empresa. Per tant, tothom hi sortiria guanyant. L'avenç de la tecnologia és imparable i això ens ha d'obligar a canviar la mentalitat. La presència física en el lloc de feina no equival a una major productivitat. Aquesta és una idea antiga que s'ha de canviar perquè els beneficis serien importants. Menys estrès, menys baixes laborals i més compromís amb l'empresa. Javier Cantera és president de la Fundació Persones i Empresa.
Solamente pensando en el trabajo, y eso a su vez influye mucho en el trabajo. Está claro que la desconexión mental hacia el trabajo genera posteriormente, cuando te incorporan, mayores capacidades de respuestas creativas, mayores capacidades de respuestas involucrativas en tu empresa. Por lo tanto, gana la empresa, gana el trabajador, ganamos todos.
Benefici sembla que n'hi hauria per les dues parts, pel treballador i per l'empresa. Després hi ha el debat del salari, si s'hauria de tocar o no. Javier Cantera insisteix en una idea. El salari només es pot basar en la productivitat independentment de les hores que passem físicament a la feina.
El problema fundamental és entendre que el salari no s'explica per presència, el salari s'explica per resultats. I aquest és el gran canvi de filosofia de fons que tenemos que aceptar de la gente que estamos trabajando en el siglo XXI. Y obviamente la productividad incide muchísimo en el bienestar. Y si una persona tiene 3 días de descanso, tiene mayor bienestar con su trabajo y genera una mayor productividad.
I una altra idea en la que insisteix Javier Cantera és en que aquest debat és un debat tècnic, no pas polític, no és un tema de dretes o d'esquerres, sinó d'estudiar de quina manera es pot aplicar aquest model a les empreses.
Dèiem, Yolanda, que és un debat, el de la jornada laboral de 4 dies, que està en auge, i amb proves pilot en marxa també empreses capdavanteres que ja fa anys que ho apliquen i estan més que satisfets.
Sí, i una d'aquestes empreses és Good Rebels, que es dedica al màrqueting digital a Barcelona. La Daniela Ferrer és la seva directora general. Ens ha reconegut que hi ha sectors en els que és més fàcil aplicar aquest model de 4 dies, com és en aquest cas el màrqueting digital. Ho van començar a aplicar fa 2 anys i el balanç és més que positiu. Han hagut de fer alguns canvis per ser més eficients, però han mantingut la productivitat.
Major autonomia, compartir els càrrecs de treball, el nostre treball col·laboratiu, algunes coses, no?, que potser la gent ja fa, però nosaltres pues, amb això hem pogut incrementar la rentabilitat de l'empresa.
I la pregunta del milió. Una vegada s'ha aprovat la jornada de 4 dies, voldrien fer marxa enrere? La resposta és contundent.
Crec que és difícil. Quan dones als treballadors ja una cosa així, és difícil tornar enrere.
El que tampoc no té marxa enrere és aquest debat, que és complex però que s'haurà d'abordar tard o d'hora. Si hi ha alguna petita o mitjana empresa interessada, el govern central dona ajudes per fer proves en aquesta línia. S'han de complir alguns requisits, per exemple, que l'empresa tingui més de 250 treballadors i que es dediqui a l'activitat industrial.
En parlem amb Joan Sanchís, autor del llibre 4 dies, treballar menys per viure en un món millor. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, el Joan és llicenciat en Economia i màster en Política Econòmica i Econòmica Pública. Escolta'm, des de que has tret el llibre, quan fa exactament?
Doncs ara fa vora un any.
Vora un any.
Allà al carrer, sí, llibre. I de fet ara a setembre eixirà també la traducció al castellà, es publicarà just ara a setembre.
Uh-huh. Quantes edicions porta aquest llibre?
Porta dues en català.
Uh-huh. T'ho dic perquè cada cop la gent té més ganes de que això es faci realitat, no? Que puguem fer 4 dies de jornada laboral. És tan complicat arribar a aquest punt?
Sí, efectivament, al final, clar, evidentment tots li veiem les avantatges, no? Sobretot per part dels treballadors, no? Jo crec que és molt evident, les millores en salut, les millores en, no?, disposar de més temps per a poder gaudir també més de la vida, disposar d'una vida més lenta, més sostenible, etc. I la clau, clar, és la productivitat, no? I aquesta és la variable fonamental que les empreses, no?, consideren quan estan parlant de reduir el temps de treball, no? És a dir, com deficients som en el treball, no? Uh-huh. Però és una evidència històrica que al llarg dels últims 150 anys hem aconseguit ser molt més productius treballant molt més temps. Hem de pensar que bé, la jornada laboral de 40 hores es va aprovar a Espanya el 1919, no? Ja fa més de 100 anys, no? I en més de 100 anys han passat moltes coses. Ha passat la intel·ligència artificial, la revolució d'internet, etcètera, etcètera, no?
Hem tingut una pandèmia, que hem teletreballat.
Exacte. Exacte. I, en canvi, seguim treballant fa les mateixes hores, no?, que fa pràcticament 100 anys. No? Això sembla que no té massa sentit, no? Per tant, estem parlant d'una qüestió que també és, diguem, una miqueta l'evidència històrica que tenim també en aquest sentit, no?, de que hem sigut capaços de treballar menys i ser més eficients. Aleshores, per què no ho hauríem de continuar podent ser?
No? I les empreses no ho tenen gaire clar, per què?
Les empreses, clar, el problema que tenen és que, clar, les millores de productivitat, no?, és una qüestió que implica transformacions organitzatives, és a dir, implica que els treballadors i l'empresa es posen d'acord o que repensen la manera de treballar, no?, que puguen, no sé, eliminar reunions en temps mort, optimitzar els processos productius de la manera que siga més eficient, no?, i això no sempre es veu d'una manera fàcil, no?, per parlar d'un exemple històric, no?, podem pensar en la introducció de la cadena de muntatge en la fàbrica de la Ford, no?, allà pel 1926 a Detroit, no?,
sí.
Era una revolució tècnica importantíssima, no? I a més, acompanyat d'aquesta introducció de la cadena de muntatge, el propietari, Henry Ford, va decidir reduir el temps de treball. De fet, va ser la primera empresa als Estats Units que treballava 5 dies a la setmana només, i doblar el salari dels seus treballadors. Clar, això és una aposta arriscada que segurament alguns pioners o visionaris, no?, com el Henry Ford, podien permetre's, no? Però, clar, l'empresa no sap com van a respondre els seus treballadors, no sap si realment van a ser capaços de fer el mateix treball que feien abans en 7 dies, en el cas de la Ford, fer-lo en 5, no? O ara en 5 passarà 4, no? Per tant, no és evident, no? I, per tant, això requereix un procés d'acompanyament, un procés de testar, de formació, fins i tot també per a l'empresa i pels treballadors, que és un dels problemes que tenim també a casa nostra.
Mm-hmm.
I en realitat, això, no? Doncs un procés, diguem, de canvi organitzatiu que va molt més enllà de simplement reduir el temps de treball, sinó que cal repensar tots els processos.
Joan, les dades constaten que encara que Espanya i Catalunya és on es treballa més, la productivitat es troba per sota de la mitjana. Aquesta pot ser una mesura necessària per millorar la productivitat i millorar el greu problema que tenim amb l'absentisme laboral.
Clar, efectivament, hi ha moltes raons que apunten a que és necessari, no?, posar sobre la taula aquest tema, no? Per exemple, també un terç de les baixes laborals d'Espanya es calculen que estan relacionades amb problemes de salut mental que moltes vegades, com hem vist, de fet, la setmana passada o fa dues setmanes, que es va publicar un informe per part del Ministeri de Treball al respecte, està vinculat en un grau alt a les llargues hores de treball, no? El 60% dels treballadors viuen patir estrès i ansietat al lloc de treball, no? I tot això també afecta la productivitat. I si afecta la productivitat, en última instància també ha d'afectar els salaris, no?, i a les condicions de treball. No? Per tant, millorar la productivitat, en principi, sempre que redistribuïsca d'una manera equitativa, perquè això és una cosa que també hem vist durant els últims 100 anys, no?, que parlàvem abans, no?, com la productivitat ha crescut moltíssim, al voltant d'unes 20 vegades més, s'ha multiplicat per 20 vegades, però tampoc s'ha redistribuït d'una manera equitativa entre empreses i treballadors, sinó que ha anat a parar moltes vegades més al benefici empresarial que no a la millora salarial o a la reducció del temps de treball, que en aquest cas s'acumula perquè siguin treballant les mateixes hores que fa 40 anys. No? Per tant, també és una manera de buscar una millor redistribució de la riquesa dins de les empreses i al mateix temps que puga redundar també en millores productives, etcètera, que siguin beneficioses per a la societat en el seu conjunt.
A més, Joan, si es fes això, contribuiria al consum en sectors com, per exemple, el de la cultura o el sector turístic, no? Perquè es tindria més temps lliure i l'economia també seria positiva per d'altres empreses, no?
Sí, efectivament és el que parlàvem fa just un moment, no? del Henry Ford, no? El Henry Ford sabia que algú tenia que comprar els seus cotxes i perquè la gent comprés els seus cotxes i poguera utilitzar-los per anar-se'n de vacances o el que siga, necessitava que la gent disposara temps, no? Per tant, el fet de que els treballadors disposen de temps lliure, també com bé dius, no? Pot ser un estímul per al consum. I més encara en aquests sectors, no? Com són el sector serveis o el sector del turisme, que moltes vegades s'argumenta que són els sectors que ho tenen més difícil, no? Perquè tenen que mantenir de l'horari d'obertura pràcticament al llarg dels 7 dies de la setmana i això, doncs, si volen reduir el temps de treball, implicarà que tinguin que contractar a més persones, etc., i que pot diguem, suposar majors costos, però al mateix temps també, el que dèiem, no? És un dels sectors que precisament pot veure's beneficiat per aquesta transició i aquesta reducció del temps de treball.
El que està clar és que la productivitat es mesura en resultats, no en hores de feina.
Clar, efectivament, jo crec que això és una de les qüestions que està sobre la taula ara arrel de la pandèmia i també, sobretot, per part, jo crec que de la gent més jove, no? Que d'alguna manera se n'està donant, que ve això de mesurar la productivitat per a quina hora entres i a quina hora te'n vas de l'oficina o de la fàbrica, no té res a veure amb la realitat, no? I és un dels problemes que tenim, no? Com a país, diguem, doncs avaluar aquesta productivitat i fixar mecanismes que permeten assolir millor resultat sense necessàriament estar treballant tantes hores, no? Ja ho avançaves abans, no? A Espanya, per exemple, es treballen de mitjana gairebé 1.700 hores anuals de mitjana per treballador, i en canvi Alemanya, que és un país molt més productiu, amb uns sectors industrials molt més potents, que això també té que veure, tot el tema dels sectors productius és important, però treballa 1.300 hores anuals, no? De mitjana, per tant, treballa molt menys i és molt més productiu.
Efectivament, no és com allò de... El fet de presencialisme, òbviament hi ha feines que has de ser-hi, no? Però sembla que t'han de veure assegut a una cadira, però a vegades estar assegut a una cadira no vol dir que estiguis sent productiu, no? O anar-te'n l'últim de la feina no vol dir que siguis el millor treballant. Potser ets el més lúcer de tots perquè has d'estar fins a última hora de la tarda o nit per marxar a casa, no?
Sí, efectivament, i això ho veiem amb les anècdotes de la pandèmia, no? És a dir, moltes empreses, no? Doncs tenien molta por, no? Del teletreball, no? I si serien capaces d'assolir resultats o no, i fins i tot doncs molts CAPs, no? Contactaven amb els seus treballadors per veure si estaven a casa,
exacte,
si estaven en pijama o no estaven en pijama, o si estaven en tal, quan això realment a ells realment no els hauria d'haver importat, els hauria d'importar els resultats, no?
Efectivament.
I els resultats que fet han mostrat que el teletreball durant la pandèmia, hi ha dades bastant sòlides, per exemple, del teletreball en l'administració pública, etcètera, són molt sòlides, és a dir, s'han aconseguit fins i tot millors resultats que en presencial, no? Per tant, allà també hi ha una reflexió al voltant de combinar totes aquestes mesures, no? De teletreball, reducció del temps de treball, crec que són coses complementàries, no? Que la gent està demanant també en termes de conciliació, bé, disposar també temps per a poder fer tot, no? Al final, com s'està dient últimament, no? Si no tenim temps, no som lliures, no? Per tant, aquesta llibertat depèn molt de poder disposar temps per allò que realment ens importa.
Bueno, ara que estem tocant el Sant Jordi, aquest és un bon llibre per regalar, eh? 4 dies treballant menys per viure en un món millor, del Joan Sanchís. Què en penses?
Efectivament, sí. Jo, a més, enguany, bueno, per casualitats, que tenim un congrés a Barcelona just després, poder estar-hi el Sant Jordi, que em fa molta il·lusió que no he estat mai a Barcelona, i, per tant, efectivament, és un bon llibre. Jo crec que, a més, està molt d'actualitat, se n'està parlant. Al setembre també tindrem l'edició traduïda al castellà per al conjunt de l'Estat. I bé, jo espero i crec que se'n parlarà molt en els pròxims mesos, perquè també tenim les proves pilots, tenim els programes que s'han desenvolupat ja per part de la Generalitat Valenciana també, l'experiència que estem fent a València Ciutat també, ara treballant durant un mes 4 dies a la setmana també, i crec que se'n parlarà, perquè cada vegada més governs, la societat en el seu conjunt i també les empreses que voluntàriament estan avançant en aquesta direcció, ho estan indicant. Així que en parlarem i efectivament és un bon punt d'entrada, sobretot didàctic, per a començar a pensar sobre el treball i sobre aquesta proposta.
Doncs mira, una bona proposta de llegir. 4 dies treballant menys per viure en un món millor, del Joan Sanchís. Si no teníeu idea d'aquest llibre, comprar i regalar, doncs ja sabeu un, perquè a més això és el futur que ens espera. Joan, ha estat un plaer conèixer-te i ens veiem per Sant Jordi a Barcelona.
Moltes gràcies, ens veiem.
Una abraçada. Les 7 de la tarda, 20 minuts, i d'aquí un moment passem a parlar d'una altra història que també és actualitat. Parlarem de les claus de la nova llei de l'habitatge. Com afectarà a llogaters i propietaris?
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Després de 3 anys de negociacions, el govern ha aconseguit els recolzaments necessaris per retirar endavant la nova llei de vivenda. La seva versió definitiva, no obstant això, ha terminat incloent aquells aspectes més polèmics que derivaran inevitablement en una major inestabilitat del mercat. Avui en parlem de tot plegat amb el director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, que és el Ferran Font. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la llei a la mà, Ferran, quan podran pujar els lloguers cada any? L'IPC deixarà de ser l'índex de referència per a pujar els lloguers anualment?
Sí, de fet, els lloguers, o sigui, aquells lloguers que ja estan en marxa, o sigui, aquests lloguers que ja tenen el contracte actiu, que a dia d'avui estan limitats amb un 2%, passaran a estar limitats a una actualització de rendes d'un 3% durant 2 anys, i a partir del 2025 hi haurà un índex que serà inferior a l'IPC, que serà aquell que es tindrà en compte, o aquella referència que es tindrà de cara a l'actualització del lloguer que ja està actiu. Uh-huh. Pel que són els lloguers nous, hi haurà una limitació, un topall de preus. Aquest topall de preus ens farà tindrà en compte l'última renda que ha tingut aquell immoble. En definitiva, estem parlant de limitacions de preus, ja no només els contractes actius, sinó també els nous contractes de lloguer que busquen controlar, que hi hagi destensió en els preus de lloguer, que efectivament estem en un moment on el mercat de lloguer viu una situació d'una accessibilitat molt complexa per part de les generacions més joves, per part d'aquells que disposen de menys recursos, però per altra banda també s'ha de dir que els exemples que tenim d'aquesta aplicació de contenció de rendes de lloguer han estat poc efectives. I estem parlant de mercats on ja s'ha testejat durant els últims anys, com poden ser París, com poden ser Berlín. Òbviament, doncs, aquests mercats on l'objectiu que es perseguia al final està lluny de la resultat. Uh-huh.
Ferran, hi ha el mateix límit per a grans i petits propietaris?
No, hi ha, de fet, diferent regulació per grans propietaris, per petits tenidors, o sigui, per grans tenidors o petits propietaris. De fet, és un dels canvis que hi ha hagut també en el que s'havia proposat fins ara i el que sembla que tindrà la forma definitiva que tindrà la llei, que passa de 10 propietaris a 10 immobles a 5 immobles. El fet que sigui gran tenidor, doncs aquest gran tenidor directament tindrà com a referència un índex que encara no queda clar si es calcula des de l'administració central o si es calcula des de l'administració autonòmica. En qualsevol cas, la creació d'aquest índex és costós en el temps i en la seva efectivitat, i per tant a mi personalment em genera molts dubtes de quina manera es crearà aquest índex, qui crearà aquest índex i qui el mantindrà, que, de fet, en el moment en què es va aplicar una limitació de preus de lloguer aquí a Catalunya, doncs va ser un dels problemes que va haver-hi.
A l'inici de la conversa parlaves de zones tensionades. Què és una zona tensionada?
Una zona tensionada és aquella on el preu de lloguer de l'habitatge en general, doncs, ha pujat de manera desmesurada durant els últims temps. Aquí estem parlant, doncs, aquell que hagi pujat més d'un 3% per sobre de l'IPC durant els últims 5 anys o aquell que representi més d'un 30% dels ingressos mitjos. Per tant, estaríem parlant d'aquelles zones que, en definitiva, aquelles zones on pagar el lloguer significa un esforç massa gran pel que seria recomanable despeses de l'habitatge a part. Llavors, aquestes són les condicions que s'han de complir perquè un govern autonòmic decideixi doncs definir que efectivament estem parlant d'una zona tensionada. Quan es declara una zona tensionada és quan es poden aplicar doncs, totes aquestes eines que estan per a la mà de l'intenció pres de lloguer, etc.
La pregunta de qui haurà de pagar les despeses de gestió, hi ha molta gent que no sap que a partir d'ara serà el propietari del pis el que haurà de pagar els honoraris a la immobiliària, correcte?
Sí, és així. De fet, són unes despeses que per altra banda, s'ha de dir que té sentit
òbviament
que sigui el propietari del pis el que aboniqui els serveis que contracta, perquè en definitiva és ell el que contracta aquests serveis. Els dubtes que genera el tractar-se d'un canvi d'evidència econòmica, o sigui que té un impacte sobre l'economia del propietari, en aquest cas és veure si els propietaris al final impactaran aquest augment de les despeses en el lloguer.
Uh-huh. El llogater ha d'assumir d'altres despeses, com per exemple comunitat, taxa d'escombraries o qualsevol altra, no atribuïble a l'inquilí?
No, si no són atribuïbles al llogater, estaríem parlant de grans reformes, etcètera, són atribuïbles al propietari. Òbviament, tot allò, això que ja està regulat per la llei d'arrendaments urbans a dia d'avui, tot allò que faci, sigui, per exemple, doncs unes reformes que s'han de fer per algun dany que s'ha produït per un ús normal, però al final per un ús, doncs això hauria de ser a càrrec del llogater, doncs, per exemple, doncs alguns electrodomèstics que potser s'hagin fet malbé per part de l'ús. De fet, està definit per la llei d'arrendaments urbans, però en definitiva estaríem dient que les grans despeses, les despeses diguéssim més estructurals del que significa un habitatge, són assumides pel propietari.
Uh-huh. Amb aquesta llei, quins canvis afecten els desnonaments? Imagino, o crec que he llegit, que queden prohibits els desnonaments sense data i hora predeterminada, una demanda històrica, per cert, dels moviments implicats.
Sí, de fet, tot el que siguin desnonaments, òbviament es busca una protecció per de cara a totes les famílies que estan en una situació més vulnerable, i òbviament aquest és un dels objectius principals que han de tenir les administracions públiques, o sigui, poder donar resposta a aquelles famílies, a aquelles persones que estan en una situació vulnerable. El que sí que és veritat és que no ha de ser a costa dels propietaris, en aquest cas. Si estaríem parlant que no pel que estàs comentant tu ara, sinó per l'obligatorietat, per exemple, en grans tenidors d'haver d'una un lloguer que sigui l'equivalent a un lloguer social, òbviament, doncs, diguéssim que tot el soroll que genera i tota l'obligació que genera de cara al propietari genera incertesa, inseguretat, i per tant, al final, és un tipus de legislació que té tendència a desprotegir el propietari, i per tant el que fa doncs és desincentiva a molts propietaris doncs a posar un immoble en el mercat de lloguer o a mantenir un immoble en el mercat de lloguer. De fet, nosaltres els pisos que hem vist com en els últims 2 anys pràcticament a nivell nacional, depèn del mercat que ens referim, però s'ha pogut reduir l'oferta de lloguer un 30, 40 o fins i tot un 50% quan estem parlant de mercats com el de Barcelona, com el de Madrid, grans mercats que entenem nosaltres que té una part important que explica aquesta davallada d'oferta disponible, és precisament doncs una legislació doncs que pugui provocar doncs aquesta, diguéssim, preocupació o aquesta incertesa en tots aquests que són propietaris d'un immoble.
T'agraeixo molt, com sempre, Ferran Font, director d'estudis del portal immobiliari pisos.com, que hagi estat amb nosaltres per parlar d'aquesta llei. Segurament hi ha molts dubtes i, mica en mica, els anirem explicant al llarg dels propers dies i mesos. Ferran, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Venga, vamos a daros ahora un buen consejo de los amigos de la Mutua. Ya sabéis que sube todo, el aceite, los seguros. Pues algunos a su antigua compañía le han dicho ya dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios, ¿también me los subes a mí? Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
2:15 de la tarda, la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Última hora informativa, la més pròxima, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, fa molt poca estona s'ha restablert la circulació per una via dels trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Durant una bona estona ha estat interrompuda per una avaria al municipi de Vallobar, a Huesca. Hi havia 5 trens aturats a mig camí des de les 6 de la tarda que ja han pogut continuar amb el seu trajecte, tot i que de forma progressiva i encara fora d'horari. Adif encara està treballant per solucionar aquesta incidència. La carretera nacional 260 s'ha reobert el seu pas per Portbou, una vegada estabilitzat l'incendi que des d'ahir afectava aquesta zona. Les flames han cremat gairebé 1 miler d'hectàrees, un centenar de les quals a l'Alt Empordà. S'ha reobert la Nacional 260, però es manté el tall ferroviari de la R1 de Rodalies al seu pas per Portbou. I Josep Sánchez Llibre, president de la Patronal Catalana Foment del Treball, ha criticat aquesta tarda l'excés d'intervencionisme econòmic del govern de Pedro Sánchez, alentat, diu, pel seu soci de Podemos. Aquest intervencionisme, segons Sánchez Llibre, està afectant el lliure mercat i ha posat un exemple. El projecte de llei sobre vivenda reduirà, ha dit, l'oferta de construcció de pisos en lloguer.
Més informació a COPE Prunés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
Última hora esportiva amb Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Avui protagonista el Barça i Joan Laporta, que han donat explicacions del cas Negreira.
Sí, 2 hores de compareixença, 36 minuts de discurs de Joan Laporta, que no resol cap dels dubtes que n'hi havia. Sí, defensa el Futbol Club Barcelona i diu Joan Laporta que no hi ha delicte de corrupció esportiva, a més de carregar contra el Real Madrid. Ha presentat més de 600 informes que durant aquests 8 anys on el Futbol Club Barcelona va pagar quantitats importantíssimes de milions d'euros a empreses propietat de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i que han suposat aquest cas Negreira. 35 preguntes, 110 periodistes. Costa resumir-ho tot, però ho hem intentat fer en aquests 40 segons. És l'atac de Laporta al Real Madrid i la defensa del Futbol Club Barcelona.
Sí que es cierto que a mí no me ha gustado que comparecieran porque creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes y además que ha sido un club que lo sabemos todos, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales. Yo lo que estoy convencido, y lo he dicho plenamente convencido, de que nunca fue a parar para el destino, nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros. Yo solo le puedo decir esto, de que en el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el Fútbol Club Barcelona sería víctima.
Doncs queda clar, és el discurs de Joan Laporta, explicacions que arriben tard, veurem quin recorregut tenen, del cas Negreira. En el capítol estrictament esportiu ve el Barça del tercer partit sense marcar, que això sí que és notícia, i de veure com Sergi Roberto es va lesionar a Getafe, lesió bíceps femoral concretament un trencament de la cuixa esquerra, 5-6 setmanes de baixa, pot haver dit adeu a la temporada. El Girona presentarà al·legacions a la targeta groga que va veure el Tati Castellanos davant l'Elx i que el fa complir partit de sanció de moment davant el Valladolid. El Girona, que guanyant l'Elx, s'ha ficat entre els 10 millors, el top 10 de la Lliga Santander. En bàsquet, el Barça s'ha situat líder de la Lliga Endesa, està pendent de 3 jugadors lesionats després del clàssic. Àlex Abrines, esquins, turmella esquerra, Vesely, molèsties, genoll esquerra i Cory Higgins amb dolor lumbar.
Més informació, Esports, Cope, Albert Díez, gràcies.
A tu, Montserrat, una abraçada.
D'aquí un moment, a la Linterna Cope, us parlarem de que disposar d'una farmàcia a prop de casa es considera un servei bàsic, sobretot en entorns rurals. A les comarques de Lleida es posarà un pla pilot en marxa que oferirà medicació planificada a pacients de més de 70 anys. D'aquí un moment ens ho explica en Sergi Tors.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco a de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está, o sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo 20 y muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseñan las pruebas, si no las tienen las pedimos, me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Certales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
Jerusalema, hija de Alamí. Dilo, no lo sé.
Disposar d'una farmàcia a prop de casa és considerada un servei bàsic, sobretot en els entorns rurals. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
A les comarques de Lleida tinc entès que es posarà en marxa el mes de juny un pla pilot que subvencionarà a 72 farmàcies de municipis de menys de 1.500 habitants. Per què?
Sí, bueno, així és, perquè hi ha molt poques hores de consultori, concretament són 10 hores setmanals, i també molt entorn rural el metge va doncs, un dia a la setmana. Per tant, el paper del farmacèutic rural és un paper fonamental, és una eina bàsica amb el que anomenem el passat divendres, que vam parlar del despoblament rural, aquesta figura del farmacèutic. Avui, Montse, doncs, darrere en Cope Catalunya i Andorra ha anat a una petita excursió, perquè he anat a una d'aquestes 72 localitats adherides, la farmàcia de Vilanova de la Barca. Vilanova de la Barca és una població ubicada al trajecte Lleida-Balaguer a uns 15 quilòmetres de les dues capitals, i un dels objectius d'aquest projecte és evitar els desplaçaments per la búsqueda de medicament. Quin és aquest projecte? Doncs la farmàcia prepararà la medicació i setmanalment, i això serà un benefici per als clients. Primer perquè no l'hauran de demanar, i després perquè la farmàcia tindrà ja com una mena de planning per saber què és el que necessite especialment les persones més grans que va adreçar d'aquest projecte. Avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb un veí de Vilanova de la Barca en directe, amb Miquel Gómez, usuari de la farmàcia local, perquè ell ens ha reconegut doncs, que necessite medicament diari.
Sí, perquè prenc, per l'edat, pues, prenc diverses pastilles al dia i bueno, pues les vaig a buscar a la farmàcia i sense cap problema hi ha algun subministrament. Ja, quan falta alguna, de seguida t'ho diuen, demà te la tindràs preparada.
Miquel, valora molt positivament la feina i la tasca de la farmàcia de la poble de Vilanova de la Barca i afirma que és molt òptim i que quan hi ha algun petit problema, res, en 24 hores ja té el medicament. Ara bé, veu positiva aquesta iniciativa per facilitar millor l'accés als medicaments i per tenir un major control setmanal.
Bueno, ho veig molt positiva. Ho veig molt positiva, tenint en compte que aquesta població és petita, la farmàcia també té les seves mancances i, bueno, pues, seria un servei, diria, molt bo pel poble. Si la intenció és que tothom sàpiga les pastilles que li toquen al dia i a quina hora i tal, pues, em sembla positiu. Sí, però si ja t'ho diuen, mira, te donem aquest pastilla i tal, i això, i a més, això te toca el dilluns, i això el dimarts i tal, pues, bueno, encara serà més factible.
Com dèiem, les farmàcies rurals estan donant a terme una funció social essencial. A més, doncs, de la sanitària, perquè, com dèiem, els consultoris estan oberts unes 10 hores a la setmana i també hi ha entorns on el metge va doncs, un parell d'hores a la setmana i, per tant, doncs, aquest farmacèutic és una figura clau. A l'informatiu migdia hi ha estat la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Maria Enrique Tarancón, la qual ha explicat una miqueteta doncs, l'objectiu i ha volgut ressaltar el paper del farmacèutic rural.
És donar qualitat de vida al pacient, ja que el farmacèutic és l'únic sanitari que està pràcticament 8 hores al dia a la farmàcia, perquè en molts d'aquestes poblacions tan petites, doncs el metge hi va 2-3 cops a la setmana i la resta del temps l'únic sanitari que hi ha i que té capacitat de donar molt servei, tant assistencial com científic, és el farmacèutic.
Aquesta iniciativa ja es fa amb altres comunitats autònomes i, per tant, doncs, el que fa ara Lleida és una mica, doncs, no copiar, però sinó adherir-se amb aquesta iniciativa que ja es feia amb altres províncies, no? Però al cap i a la fi, l'objectiu clar és evitar aquest despoblament rural. No tenir accés als medicaments és un dels punts per la marxa en aquest cas dels ciutadans dels pobles més petits, com parlàvem dimecres. I això és evident que té un cost, perquè la farmàcia haurà de fer aquest planning, la farmàcia doncs, haurà de fer també un treball sanitari, un treball doncs, pedagògic, gairebé d'infermera, i la farmàcia cobrarà 25 euros per pacient i a hores d'ara, doncs, durant aquests 6 mesos, el pla pilot, segons es ha confirmat a Maria Enrique Tarancón, a Lleida anirà financiat per 54.000 euros que aportarà la Diputació Provincial.
Que això implica una feina al farmacèutic, és un seguiment, no només és preparar el blister, sinó que és fer el seguiment terapèutic del pacient. I llavors, això hem aconseguit, inspirats a altres comunitats autònomes que ja tenen aquest problema, que la Diputació, hem aconseguit que la Diputació ens financia aquest projecte inicialment de 6 mesos. I llavors aconseguirem que sigui un finançament de 25, o sigui, la farmàcia cobrarà 25 euros per pacient.
25 euros per pacient, tot i que ara hi haurà finançament públic. Com tu molt bé has dit, Montse, la iniciativa començarà aquest mes de juny. A hores d'ara estem amb setmanes preparatòries i des del mes de juny fins al 31 de desembre. Per tant, doncs, la segona part d'aquest any 23 amb aquests 72 municipis de les comarques lleidatanes. Si la iniciativa surt correctament, s'allargaria i fins i tot doncs, podria estendre's amb altres punts de Catalunya, com podria ser perfectament les zones rurals de Tarragona, que també, com dèiem, el passat divendres estan patint el despoblament rural.
Doncs benvingut a aquest pla, que oferirà medicació planificada a pacients de més de 70 anys. Sergi Tor, gràcies.
Una abraçada, Montse, bona tarda.
Bueno, ya lo sabéis, la primavera ha llegado este año de sopetón. Por eso es urgente poner al día tu jardín, huerto, ático, terraza, árboles o setos. Pero con las máquinas estilo batería, sus cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, lo tienes fácil, por calidad y tecnología. Máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar y con las mejores ofertas. Cómpralas en Steel.es o en tu tienda especializada Steel. Recuerda que tienes más de 1000 tiendas y siempre hay una cerca de ti.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La sequía actual ha empeorado mucho la disponibilidad de agua, sí, pero el problema va más allá y es crónico. Hoy tenemos el placer de hablar con Annalise Bruckmann, que es investigadora del CREAF, del Grupo de Agua y Cambio Global. Señora Bruckmann, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos frente a un problema, como decía, que va más allá y es crónico. ¿Qué podemos decir sobre ello?
Exacto, es muy importante distinguir los conceptos de sequía, que sería una sequía meteorológica, un periodo largo de una mancanza de lluvia o un patrón no inferior al habitual, y la escasez. La escasez es el desajuste entre el recurso disponible y la demanda. Y es ahí donde tenemos un fallo crónico en que en años normales estamos consumiendo más agua de lo que los sistemas hidrológicos podrían proveer. Uh-huh. Con lo cual, obviamente, en caso de una sequía, seremos aún más vulnerables respecto a si tuviéramos, ¿no?, los sistemas hidrológicos en salud.
Uh-huh. La solución a largo plazo de esta demanda de agua no pasa solo, señora Brugman, por las infraestructuras y la tecnología, ¿no?
Exactamente. La inversión en tecnologías de ahorro de agua por sí solas no pueden responder al problema estructural que tenemos, porque lo que hay que hacer es transformar el modelo de consumo. Un ejemplo muy claro es la modernización de regadíos, que ha sido una apuesta principal para el ahorro de agua en el sector agrícola durante los últimos 40 años.
Sí.
Pero al igual que otros países de la Mediterránea, lo que hemos visto es que en realidad el efecto es un aumento de la cantidad total de agua consumida. Eso parece una idiosincrasia, pero en realidad es por efecto de que todas las aguas que hemos ahorrado no le hemos devuelto al medio natural, sino invertido en nuevos usos.
Uh-huh.
De diferentes maneras. En el regadío hay unos dúplices efectos de rebote, como se llama. Se llama efecto rebote o paradoja de Jevons.
¿Y por qué no se ha tenido en cuenta, señora Brugman?
No se ha tenido en cuenta por la tradición de analizar las problemáticas de una manera fragmentada, ¿no? Miramos el consumo de agua para el regadío de una manera desconectada del resto de flujos de agua en la cuenca. Y entonces no nos hemos dado cuenta que, claro, el agua que no se utiliza por sí. el regadío alimenta la cuenca, etcétera, etcétera. Entonces nosotros abocamos por una mirada integrada del sistema hidrológico y una apuesta para analizar los diferentes usos en una mirada más amplia. ¿Qué agua, para quién y con cuáles valores asociados?
¿Por qué construir más pantanos no es una solución a largo plazo?
Es una solución del siglo pasado basada en unas ingenierías que a punto tenían una visión fragmentada del sistema al que nos enfrentamos. Hoy en día toda la ingeniería nueva se centra en potenciar, conservar y restaurar las funciones naturales de los sistemas hidrológicos. Y los pantanos, los trasvases, toda infraestructura hidráulica que hemos ido construyendo en el siglo pasado están afectando la salud de las masas de agua. Entonces, de una manera curiosa, afectando a los usuarios, incrementando su vulnerabilidad.
Uh-huh. ¿Son soluciones a largo plazo las desalinizadoras?
Son una solución óptima para momentos de crisis, momentos extremos como los que estamos viviendo ahora y que desafortunadamente se prevé ocurrirán en el futuro con más frecuencia, ¿no?
Uh-huh.
Una desaladora es muy útil para abordar picos de necesidad de agua, a integrar los sistemas naturales, sobre todo para grandes ciudades ubicadas en las costas o para sistemas que sí que tienen la capacidad de pago suficiente como para sustituir fuentes naturales con fuentes producidas. Pero se ha de tomar en cuenta que nunca podremos abordar la crisis sistémica en que nos encontramos tan solo con medidas tecnológicas.
Las desalinizadoras tienen un coste, creo, ambiental enorme por toda la energía que consumen, las emisiones que generan y además ese vertido de salmueras que perjudica a la flora y la fauna marina. Lo que arreglamos por un lado, lo estropeamos por el otro.
Esto es, y por eso nosotros hablamos de sistemas complejos, no existe un mundo blanco y negro. Todo lo que hagamos tendrá también un impacto, ¿no? Y hemos de gestionar los riesgos vinculados a todas nuestras decisiones. En el caso de las desaladoras, es como tú dices, y a veces se propone poner placas solares para paliar este consumo, el impacto del consumo energético, pero ahí quería también indicar que esto significa un desplazamiento del impacto, ¿no?
Uh-huh.
Ninguna fuente de energía viene sin un coste ambiental. Entonces, el reto será calibrar los impactos ambientales de nuestra presencia, ¿no?, en el territorio, con la necesidad de mantener las funciones básicas de estos, de nuestro propio hábitat, en fin, que es la fuente común para toda la vida, ¿no?
Gracias por esta conversación, ha sido interesantísima. Annelies Bruckmann, investigadora del CREAF y experta en el Grupo de Agua y Cambio Global. Gracias, hasta la próxima, un abrazo.
Muchas gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui us parlem de la Milagros Carballo. Farà 90 anys aquest 2023 i encara fa vida al quiosquet de llaminadures que regenta el barri de Sant Antoni. Ho fa des de fa més de 60 anys. Primer va fer-ho al costat del seu marit, però fa més de 30 anys que ho fa tota sola. A la seva edat, la relació diària amb la gent l'omple de vida. Bar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Has pogut conèixer en persona la Milagros?
Així és, i és que al barri aquest quiosc és tota una institució. I aquí va comprar llaminadures, però també molts veïns s'asseuen a la cantonada per patar la xerrada amb ella.
Vienen todo el día a la mañana, vienen a la tarde, pasan, me saludan y, uy, ya como conozco mucha gente, me saludan todos y nos entretenemos. Porque uno solo también se aburre y para no estar durmiendo todo el día, pues me bajo a la calle.
La Milagros va deixar enrere el seu poble natal, a Lugo, per venir a Barcelona. Eren els anys 50 i ella estava decidida a voler canviar el seu estil de vida. Primer va fer de minyona, però l'atzar la va portar a conèixer el seu marit, que ja tenia la paradeta de llaminadures, i allà venien metlles, gelats i també altres dolços, i ara que han passat més de 6 dècades despatxant el quiosc, des de que va enviudar, va fer uns 30 anys ara aproximadament, obre el quiosc cada dia tota sola.
Ya son 61 años casi que voy a hacer, que abriendo cada día, porque yo no hago vacaciones, estoy aquí todos los días. Me bajo a la mañana, allá a las 11, abro hasta las 3, a las 3 cierro, me voy a comer, vuelvo a las 5, estoy hasta las 9 o las 10 hasta que me canso, y entonces pues es fácil, porque vengo aquí, me distraigo, y paso la mañana y me paso la tarde y así no me aburro en casa.
Ara la Milagros gaudeix cada dia al màxim perquè a punt de fer els 90 anys no sap fins quan podrà seguir obrint la paradeta.
Yo tengo pensado mientras pueda bajar muy bien, pero cuando no pueda pues tengo que cerrar porque yo creo que ya no me queda mucho que estar, porque ya se cansa uno también, porque ya son muchos años que ya tendría que estar descansando.
La Milagros i el seu quiosc, com dèiem, tota una institució, Montse, al barri de Sant Antoni.
Un exemple a seguir, 90 anys i el peu del canó. Milagros, un petó ben gran des de la cadena COPE. Marc Porto, gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat a la fi de la Linterna COPE a Catalunya i Andorra des de Barcelona i ara continua la Linterna d'Àngel Expósito amb tota l'actualitat d'aquest dilluns, primer dia de la setmana. I un dia que comença també carregadet, en tots els sentits. Nosaltres ja comencem a preparar el que serà el programa de demà. Si vols més informació de tot el que hem fet a través de COPE.es, les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra, trobaràs tot el que hem fet en aquesta Linterna o en dies passats. El que hem dit, salutacions de que et parla la Montse Rodríguez i ara sí, arriba Àngel Expósito i tota l'actualitat. Que vagi bé.
COPE Catalunya i Andorra.